Calella Educa, el programa per parlar d'educació, per dialogar amb pares, docents i alumnes. Amb Josep Basart.
Bon dia de nou. Comencem un programa Calella Educa, una edició més. Avui tindrem un programa força interessant perquè tindrem convidats i convidats bastant especials pel que veureu i escoltareu dintre d'uns moments. Sí que voldria agrair a aquelles persones que la setmana passada o l'altra setmana doncs m'han adreçat i m'han dit que escolta, que això del programa aquest pot ser interessant, molt bé, però volem més convidats, doncs no patiu, avui, el programa d'avui tindrem més convidats. I m'agradaria, com faig ja en molts llocs, que vaig fer per xerrades i d'aquesta manera, doncs m'agrada començar per una frase que introdueix una miqueta el que pot ser el cor del programa. I la frase d'avui és una frase que té molts anys, perquè la va dir una persona que es deia Aristòtil. I va dir una cosa com, educar la ment sense educar el cor no és educació en absolut. I amb això què volia dir aquest filòsof? Doncs volia dir que transmetre coneixements pot ser molt interessant. És clar que sí, evidentment que sí. Però també educar vol dir fer alguna cosa més. Acompanyar, segurament, també vol dir mostrar valors i treballar amb valors. Tot plegat, transmetre coneixements, educar amb valors, acompanyar els nois i noies en el seu procés vital és educació. Bé, dit això, voldria començar també a dir-vos una cosa important. Aquest programa vol ser una finestra oberta. Si algú té alguna vegada algun tema que pot ser interès, que pot creure que val la pena que en parlem aquí, no dubteu a posar-vos en contacte amb Calella Ràdio, Calella Televisió, i mirarem d'atendre aquesta possible demanda o petició. Creiem que és molt important que també vosaltres, si teniu temes, els feu arribar i nosaltres farem això, de finestra d'informació. Doncs bé, veieu el plató sense un pler de persones, unes persones més joves a la meva dreta i unes persones una mica especials pel que veig. No són, diguem, persones educadores com es pensaven que tindríem aquí, sinó que són uns personatges i m'agradaria saber qui m'ho ha d'explicar això, qui són aquests personatges.
Bueno,
What's my name?
Dr. Cutter.
Ah, i més tenim el doctor...
Cutter.
Que pel que veig no parla gaire català.
No.
I a més és un personatge un pèl especial, perquè el que té a les mans no sé si és una eina de treballar a la classe o de fer alguna altra cosa, no? Com aniria això?
No, because they know... Where do I live?
He lives in London.
Ah, és de Londres. Ha vingut de Londres expressament a l'escola Freta.
Uh-huh.
Yes. Ostres, Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do. I què ha vingut a fer a l'escola Freta? Perquè, clar, suposo que no ha vingut a tallar caps. Això seria una miqueta fort, això, no?
Where am I in the school? Where am I?
Well, he come to Freta to celebrate Halloween with us.
Va, que traduït vol dir que ve el Freta a celebrar el Halloween. Ah, està molt bé, molt bé. Això vol dir que celebreu també el Halloween.
Sí.
I també celebreu la castanyada, no?
Yes.
Que
yes.
També hi ha una persona sí. Que me recorda. La Maria Castanyera, potser?
Jo soc la Maria Castanyera.
Veus? I què fa la Maria Castanyera? Què fa?
Doncs fer castanyes i llavors nosaltres, per celebrar la castanyada, fem com la Fira de la Tardor, mm-hmm. Que els de primer i segon venen i venem amb unes monedes de paper que es diuen...
Freta coins.
Mm-hmm. Freta coins, eh?
Freta coins.
És money, this is money.
Yes.
Yeah. Oi?
És un diner una mica especial, no? Només se serveix pel freta. Només
sí.
Serveix pel freta.
I bé, llavors cada nen ven productes de la tardor.
I quins són aquests productes de la tardor? A veure.
La magrana, el moniato...
Castanyes.
Castanyes, clar. Perquè celebreu, a part del Halloween, també celebreu la castanyada.
Sí. El sí. Matí.
Llavors... Al matí castanyada i a la tarda Halloween.
Vale, us repartiu doncs el dia sí. Per les dues tradicions, la nostra tradició que és una mica la castanyada
sí.
I una tradició que ve de fora, no és d'aquí, mm. Que és el Halloween. O sigui, vosaltres ho aprofiteu tot, no?
Sí, això és el que vam pensar, perquè la Maria Castanyera la van convidar a l'escola per explicar un conte pels petitons i tot això, i vaig trobar el doctor Cotta. I jo al principi deia, però què fa si nosaltres hem de celebrar la castanyada? Però al final vaig entendre que és que en anglès és el mateix i celebrem junts. Llavors estem al Castawin.
Castawin, mira.
Castawin.
Igual esteu provant de fer una nova tradició, almenys aquí a Calella. Pas a Catalunya, però potser a Cadalella sí.
Bueno.
Això està molt bé, això. Està...
I llavors, a la fira de la tardor, els alumnes de sisè preparen castanyes, llavors, a l'hora del pati...
Les mengem.
Però això vol dir que algú les prepara. I qui les prepara, les castanyes?
Els de sisè, hi ha un foc que, quan estem fent la fira, hi ha que les estan torrant. I llavors, doncs, a l'hora del pati, com ha ben dit la Gina, doncs, les mengem.
Molt bé. I escolta, els alumnes de 5è o de 6è, els fan bé, les castanyes?
Sí,
els saben
molt
bones. Els saben trobar ben tovalletes, sí?
Molt.
I pots una mica de sucre, de xocolata per sobre, no? Això no ho fan?
No.
No, la Maria Castellera diu que no, que les castanyes
no,
torrades
no,
i prou, eh?
Torradetes i ben bones.
Molt bé. I
no
xocolat? Poseu...
No xocolat?
No, doctor Cata. No xocolata.
Bueno, no donem idees perquè potser al final algun dia algú inventa les castanyes amb xocolata i igual també agraden. Jo sé de persones que fan arròs amb castanyes, eh?
O sigui arròs
que...
amb castanyes?
Sí, sí, sí.
Mai, no, mai ho
primer,
he sentit.
Primer es torren les castanyes i després quan l'arròs està a punt i es posen les castanyes a l'arròs i arròs amb castanyes i estan boníssimes.
Ah, jo hagués fet amb les xocolates, fas les castanyes, llavors hi ha una font de xocolata.
També.
Mira,
això
sí
que podríem provar un dia.
Sounds delicious.
Donem idees. Encara, encara que de moment ja tenim les castanyes.
I els moniatos.
I una pregunta que volia fer a la Maria Castanyera. En els nens els hi agrada els moniatos?
A veure, perquè... no a tots, però nosaltres, com volem que ho provin com a mínim, doncs nosaltres... oferim, els que volen mengen i els que no, doncs no mengen.
Bueno, a veure si mica a mica ens anem acostumant també a menjar moniatos, que estan molt bons,
molt
eh?
Molt bons, molt dolços, eh?
Són dolços, clar.
Molt... Maria, you prepare them for me. Maria, prepare them for me, eh, Maria?
A veure, què diu, què diu? Què hi ha tota la doctora?
Que li ha preparat castanyes per ella.
Veus? I love them. Es coneixen molt bé aquests dos personatges, eh? Fan bona parella i tot, eh? Que sí. Eh?
Sí, portem sí. Molts anys.
Oh,
ara, els amiguets, i cada cop, doncs mira, ens trobem més, eh? Que sí.
Escolteu,
quin Maria? 20 years?
Sí.
Girls, I think it... 20 years together.
20 anys
ja 20 junts.
Anys.
Junts.
De castanyada en castanyada.
I Halloween.
I aleshores, al matí feu doncs, el mercat, peneu els productes aquests amb la vostra moneda, cosa que està molt bé. Una pregunta, als pares també hi poden participar o només és pels alumnes?
Només és pels alumnes.
Sí.
Sí, que els pares, de moment, castanyes. No.
Però bueno, els papes també se posen molt contents quan els nens surten de la fira de la tardor amb un
sí.
Cistellet que han fet la compra gairebé, eh?
Sí, perquè a la fira de la tardor el que fem és els agafem i clar, aquests, doncs, ens els emportem a casa i allà, doncs, bon profit.
Clar, i cada un s'ho munta com vol, no? Com aquell
però, clar, I com que van dos, bàsicament els més grans i llavors acompanyen els més petits, compren però tenen unes monedes, llavors quan se'ls acaben o no poden comprar més o els grans els hi donen algunes monedes, però bàsicament quan t'acabes els diners no pots comprar més.
I una pregunta una mica, clar, qui fa aquests diners, d'on te'ls traieu? Perquè, clar, són monedes pròpies del Freta. Vull dir que el Freta té una màquina de fer diners. Però això sí que seria...
És molt interessant.
M'assembla a mi que són uns paperets que nosaltres, doncs, els pintem i els decorem nosaltres. Són, doncs, els nostres diners.
Per tant, si sortiu del Freta amb aquests diners, poca cosa comprarem.
Sí.
Sí. Però almenys dintre del Freta sí que ens permet comprar castanyes i moniatos, molt bé.
Clar.
Molt bé, molt bé. Escolta'm, mi fas una pregunta al doctor Cúter?
Ah, que ho feieu, Carla. Carla, in the market, you're selling? Oh, you're with the little girls and boys?
Yes.
And what do you
do? Els de 5è i 6è, bueno, hi ha vegades 4. 5th
and 6th grade? You go with the small ones?
Yes. Ui, anem amb els petits.
Amb els petits vol dir els d'educació infantil?
No, doncs sí, els d'infantil. Els de I3, I4, I5...
Pels pares que escolten són P3, P4 i P5, perquè bueno, de vegades els noms...
Sí, jo estic acostumada a dir P3, P4 i P5 i a la classe,
i alguns,
bàsicament.
I alguns que diuen els parvolitos.
Això fa la meva època.
Gina,
una vegada vaig anar...
You go with the little ones, Gina.
No, no. Jo aquest any venc.
Oh, sí, els de primer i segon són els que venen. I després les altres, doncs tercer i quart, acostumen a comprar ells. I cinquè i sisè acostumen, perquè a vegades quart, doncs, també acompanya. I cinquè i sisè, doncs, anem amb els petits, nosaltres també comprem, però ajudem els petits, perquè no vagin allà una mica...
Ha estat molt ben organitzat tot això, perquè...
I també acompanyeu els petitons de primària, no per la tarda, em sembla?
Sí, no.
No, em sembla que els que acompanya són els de l'altre edifici que van a l'institut.
Oh, sí. You mean to come to the tunnel?
Yes.
Oh, no.
Em sembla que el doctor Cúter té idees una mica així.
Jo crec que... Maria made a mistake.
Sí, sí, sí.
No. They're from secondary.
Yes.
You're correct, yes. Carla. They are from secondary, correct. They come.
And they are ones of second grade, well, second grade, yeah. Of the other, that they build the horror tariff, the terror of horror.
Yeah.
Vale, o sigui que feu una mena d'espectacle, organitza el computer, que és com un túnel, del terror, més o menys.
But, girls, who opens the door?
You. You, Dr. Cutter.
Dr. Cutter. Dr. Cutter obre la porta del túnel.
Sí. Yes.
I després què passa dintre del túnel?
This. They do this in the tunnel.
Yes.
Corren.
They do.
És a dir, no és un lloc com per posar-s'hi una estona allà tranquil, en calma...
Ui, no, això ni t'ho pensis.
No.
O sigui que és entrar i anar a l'idea i sortir a l'altra banda, si és possible.
Sí.
Ah. When you're finished, girls, what do you get?
A sweet and as well a certificate. We get a
certificate. Quan surten tenen un certificat?
A certificate of you pass. You pass the horror tunnel.
Yes, and the sweets, they are of bats, pumpkins, spiders,
A la Maria Castanyera li agraden les aranyes, pel que veig.
Oh, yeah. And they are delicious, eh, girls?
Yes.
Carla, you go in the tunnel always?
I think yes. Well, I don't know if in first grade I went, but I think that I go and this year as well.
And Gina, you're in the tunnel, Gina, yes or no?
The last week I go to the tunnel. And this year,
Yes or no?
Yes.
Oh,
but
the Carolina. But you wear this T-shirt? You wear the T-shirt?
No.
We not.
We wear costumes.
Oh, for Halloween.
Yes, costumes for Halloween.
I escolteu una cosa, en el túnel del terror hi passen tots els alumnes de primer, segon, tercer, quart, o només els petits?
No.
O només els grans?
Només only the...
Only primary.
Only, yes, only primary.
But the girls and boys...
Of infantil? The small ones?
The small ones, infantil, mm-hmm. they are all the day doing castanyada.
Wow. Sí, que els petits amb la...
Yeah. Ah. Vestits com jo.
Els petits van amb la Maria i estan allà amb la Maria tranquil·lament. I sou els de primària els que aneu al túnel.
Sí, però també celebrem la castanyada. Mm-hmm. Ja he dit que al matí, castanyada, amb la Maria Castanyera, i a la tarda... Halloween.
Però els que no volen al túnel del terror no cal que pugin.
O sigui, si algú decideix que potser allò és massa, que sí, potser no ho veu clar, perquè clar, el doctor Cutter està a l'entrada, m'imagino, no?
And the music. Clar. The music in the tunnel.
Yeah.
You like the music in the tunnel?
Yes.
Yes.
També hi ha música dintre el túnel? Ah,
the music is of Halloween.
Música de Halloween. I escolteu, i els alumnes aneu disfressats també? O
no? Yes. Sí?
I de què us disfresseu?
Well, we wear costumes of different Halloween, Halloween yes. costumes. Me, this year, I'm going to be Harley Quinn.
Harley
Me too.
And you...
Home, la Harley Quinn, precisament, molta roba no porta. Potser si fa una mica de fred, aquest any no sé si n'hi ha gaire bé. Potser que portis una jaqueta, per si de cas.
Ja ho tenim tot pensat.
Bueno, jo a les cames, com que van pantalons curts, i sempre em poso unes mitges blanques.
Veus? Hi ha algú que és previsora i diu, el temps ja veurem com serà.
Jo ja porto pantaló llarg.
I, escolta, i no hi ha ningú que vagi de bruixa? Ni
yes!
De...
Oh, yes! Yes! Que
i de Spider-Man, també suposo que hi havia algun.
Això ja no ho sé, eh?
Això ja no ho sabeu, això.
Lots, eh, Maria?
Sí.
Maria, tu se'n comen,
no,
si sos
jo, mal. No, jo, la veritat. No. No, tu ja te veig en altres moments, però a mi el túnel me fa una miqueta de coseta. Se me passen sí, aquí la... unes papallones de nervis que no m'agrada gaire.
O sigui, que la Maria no passarà pel túnel. No. La Maria Castanyera,
la
el túnel...
Maria...
A mi les castanyes, els moniatos...
Jo sóc més tranquil·leta. Jo els explico una història cada any als nens infantil, de coses que me passen a mi a la muntanya, aventures... I així ells també... Perquè és molt important que els nens des de molt petits aprenguin dues coses de la muntanya. Dues. Primer, respectar. I després, una altra cosa que és molt important, és la precaució. Perquè a la muntanya ells han d'aprendre que no tot es pot menjar, ni tot, perquè passen coses.
Sobretot amb els bolets, em sembla?
Sí,
que sí, Maria,
sobretot.
Amb els bolets s'ha de menjar, perquè hi ha bolets que són bons, però hi ha bolets...
I això ho han d'aprendre.
Mm-hmm. Oh, Maria. Yeah.
Molt bé.
Maria és very intelligent, eh, Maria?
Ai, tu que me veus amb bons ulls.
No, pel que veig a l'Alfreda, esteu cuidant, diguem, les tradicions.
Sí, sí, sí.
Una banda, les tradicions catalanes, pròpiament, com és la castanyada, que no totes les escoles es fa, eh?
Ara, ai, sí,
llàstima, hi ha escoles que estan canviant la castanyada per Halloween només.
No,
i en canvi vosaltres...
No. Les tradicions es tenen de conservar.
Ah,
we like this castawin. Cast.
Ui!
Cast.
Això del castawin.
We like this, Maria.
Ens va costar una mica d'entendre al principi, però ara ja...
Ei, fan bona parella al final, no? I vosaltres, els alumnes, us ho passeu bé aquest dia? Disfruteu
sí.
molt?
Sí. Sí.
I us expliqueu a casa quan arribeu, els pares? I els pares què us diuen quan, amb aquestes festes així?
Bueno, doncs que contents? És molt divertit tot, bàsicament.
I no us diuen a veure si poden venir al túnel del terror i tot això?
Home! No? Me sembla que...
S'estimen més quedar-se a casa.
Sí, però no els hi digueu gaire, perquè igual després s'animen i algun dia volen fer també el Halloween per pares.
Mira, doncs si et dic la veritat, a mi m'agradaria ja fer un túnel d'aquests a casa meva, a veure si...
Carla,
a veure si s'animen.
If you do this in your house, send me an invitation. Yeah?
Yes.
Good, thank you. And Gina?
Me too.
You too? Oh, God. And of course.
A veure, que això com es diu?
Maria.
Jo ho provaré.
An invitation?
Jo, no, no, passar, ho provaré.
Oh, OK.
Com ho dius? Try, try, try.
Try, try this in the house of Carla.
Però això, que, això és una primícia, que la Maria Castanyeda vol intentar entrar en el túnel.
Wow.
Això és primícia de Ràdio Calella.
Hi ha coses que ja amb l'edat pues, també s'han de provar.
Oh, i tant, oh,
yeah,
tant, i
yeah, yeah, yeah. And you do activities for Halloween in the school?
Yes.
Yes.
Ah, good. And what activities are you doing, Gina and Carla?
The door we decorate of Halloween.
Yes.
Mm-hmm. Wow. Ho decoreu tots vosaltres?
Yes.
Yeah. Well, well. With the teachers, we need help a little bit. And, well, we say the ideas and... Mm-hmm. The door, it's decorate.
And you think of all the ideas?
Well, yes.
Yes.
Good.
Això és molt important.
They think, Maria.
Però també, a veure, el pis també el decorem una mica de castanyada i també de Halloween.
Castanyin! Castanyin!
Feu tota la decoració de la setmana prèvia, suposo, de la celebració?
Sí, per exemple, em sembla que en el pis de segon i quart, amb totes les portes de Halloween, però em sembla que a dalt han penjat com uns fils amb unes castanyes.
El que s'ha de vigilar és que la Maria Castanyera no confongui les castanyes amb les carbasses. Es posi a torrar carbasses en lloc de castanyes, perquè això ja seria...
De vegades la mida ho diu tot, perquè les carbasses són així de grosses,
I el color també és diferent, no? M'imagino.
Home, una miqueta.
Una miqueta.
No crec que les castanyes siguin taronges, perdona que et digui.
No, de fet no n'he vist mai,
No, la veritat, potser si les pintes amb pintura, potser si fem alguna...
Idees no en donarem.
No, millor no.
I vosaltres us hi heu fixat que allà a l'entrada hi ha una senyora llagueta?
Sí.
Que els diuen, és la Maria Castanyera, és la Maria Castanyera.
A l'entrada del mig, on hi ha la secretaria, està també la Maria Castanyera, així com una estàtua. Ah. Perquè quan arriba doncs, el dia de la castanyada i de... Bueno, Castwin, doncs la Maria Castanyera... És com si reviu, per dir-ho d'una manera.
Sí, sí, tal qual, tal qual. Que bé que ho explica.
I hope. Sí. I hope a Maria. Oh, I hope Maria.
Veig que estan molt amistats, tots dos, aquí.
Com sí. Si sigués de gel, no? Llavors la porten a un lloc que fa molta calor i es desfés.
Molt bé.
Però no es desfà,
Però no fa com les castanyes, que queda torrada.
No.
Molt bé. Bé, anem acabant ja, Bueno, jo espero i us desitjo que vagi molt bé aquesta Halloween, aquesta barreja que feu entre
dixes,
Castwin, que us ho passeu molt bé, i que també doncs, aprofiteu també per explicar amb els pares, sobretot, que les festes i les tradicions s'han de conservar.
Clar.
Les nostres i les de fora també, si poden lligar les dues encara millor. I que tingueu molt bona diada, que us ho passeu molt bé, que disfruteu força... I, bueno, si tot va bé, igual ens veiem l'any que ve, no?
També el podem convidar que entri a l'Instagram de la nostra escola i ho miri.
Pues ja sabeu.
Allà hi ha uns vídeos molt xulos,
Doncs ja, ens hi apuntem a la festa. Doncs,
ai, Maria.
Moltes gràcies per haver vingut i haver-nos explicat aquesta tradició que feu vosaltres al Freta i això que deia abans. Espero que sigui un èxit, que us ho passeu molt bé i que també tots estigueu molt contents i contentes. Moltes gràcies per venir, noia.
Thank you. Happy Halloween. Happy Halloween.
Thank you.
Bé, doncs ja hem tingut l'ocasió d'escoltar i de tenir aquí a l'estudi representants de l'Escola Freta de Calella, que celebren doncs, la castanyada, però també el Halloween, amb una proposta molt interessant de fer possible dues tradicions, una nostra, la catalana, que és la festa de la castanyada, i una altra que ve de fora, que és el Halloween. I aquí ens han presentat, a més, els personatges i una miqueta també a tot el programa que faran. És molt important que les escoles, i des de les escoles, es conservin les tradicions, sobretot les nostrades, que no faltin mai. Passem a continuació a recordar un acte que es va celebrar el dia 19 d'octubre, el dissabte passat. Concretament es va celebrar a la Sala Polivalent de Can Saleta, que ara ja no es diu Sala Polivalent de Can Saleta, sinó que es diu Auditori Josep Maria Terricabres. I què es va fer en l'Auditori Josep Maria Terricabres? Doncs un petit, però molt, molt sentit homenatge al nostre filòsof calellenc, el Josep Maria Terricabres. Va ser un acte emotiu, amb referències constants a la seva persona, a la seva obra, també filosòfica, i de com i de quina manera en Josep Maria Terricabres doncs, s'ha convertit en uns escalallencs ja quasi bé diria que universals, en el sentit de que ha estat una persona molt influent, tant en el camp acadèmic com en el camp de la filosofia en general, però també en el camp de la política. L'Ajuntament el va anomenar fill predilecte, un dels nomenaments màxims nomenaments que es pot fer a una persona a la nostra ciutat, i un reconeixement explícit a la seva trajectòria, sobretot acadèmica. D'aquest acte em quedaria potser amb tota la part més emotiva d'en Josep Maria Terricabres, amb la seva vinculació a la nostra ciutat, al nostre poble, però també amb tota l'estima que va tenir en Josep Maria al llarg de tota la seva vida per la filosofia en general. Us puc dir com a anècdota que vaig ser un alumne seu a la universitat l'any 84, d'això ja fa molt de temps, i sempre recordaré aquell rigor acadèmic que tenia en Josep Maria Terricabres, que era una persona que deia que, entre altres coses, que els autors s'han de llegir sempre a l'idioma, a la llengua en la que escriuen. Per tant, un homenatge sentit, un homenatge que va significar doncs, que Calella per fi reconeix la vàlua d'un personatge. Llàstima que sigui quan ell ja no hi és. I un altre terme de coses, aquest demà, justament demà, diumenge dia 27 d'octubre, l'Escola Pia de Calella celebrarà el Pia and Go, que és un esdeveniment solidari que fa l'Escola Pia i que va adreçat a un bon nombre d'infants i joves que estan en situació de vulnerabilitat. Aquest any l'Escola Pia celebrarà aquest esdeveniment solidari a Calella i en aquest sentit, doncs, ja serà la 8a edició que es realitza aquest acte i que esperem i desitgem, tal com ho va expressar el mateix director de l'Escola Pia fa uns dies als micròfons de Ràdio Calella Televisió, que sigui un acte realment especial, que pugui també ser portaveu una mica de la situació en la que es troben molts nois i noies, molts nens i nenes, en situacions diverses, però sobretot en situacions de vulnerabilitat. Esperem doncs, que demà aquest acte vagi molt bé, que disfrutin i gaudeixin de Calella, de tot allò que els hi pot oferir la nostra ciutat, i que l'Escola Pia pugui assolir l'objectiu que està previst. Més endavant, esperem també, quan ja l'hagin celebrat, poder tenir aquí el director de l'Escola Pia perquè ens parli una mica de com els hi haurà anat. Això serà d'aquí a uns quants dies. Bé, de moment farem ara un petit breu descans per poder esperar els nostres propers convidats.
Calella Educa, el programa per parlar d'educació, per dialogar amb pares, docents i alumnes. Amb Josep Basart.
Molt bé, continuem amb el programa d'enguany, d'avui, i ara ens tenim uns convidats totalment diferents dels que teníem abans, val a dir-ho. Ara tenim aquí a la Tània Vázquez, que és la coordinadora de batxillerat del Bisbe Sevilla, i a l'Omar, si ho dic bé, de Gari, molt bé, que és alumne de segon de batxillerat, del batxillerat humanístic, em sembla.
Sí, batxillerat humanístic.
Va bé això, de moment?
Sí, prou sí. bé.
Bueno, al principi sempre va bé, eh? Sí. Ja se sap que el primer trimestre a vegades les impressions són molt bones i després la cosa es va complicant una miqueta, eh? Jo com exalumne de segon de batxillerat. Però bé, bé, ja sabeu que aquestes últimes setmanes o aquests últims parell de mesos de principi de curs hi ha hagut bastanta polèmica amb un dels temes que és fonamental, com és la selectivitat. Uh-huh. I hi ha hagut polèmica per què, Tània? Per què hi ha hagut polèmica?
Doncs perquè ens trobem a hores d'ara a l'octubre i els alumnes de segon de batxillerat, que en aquest cas, bé, són els més afectats, però no oblidem que els alumnes de primer també, uh-huh. i els professors que impartim doncs el batxillerat també estem implicats en aquest sentit, doncs tenim molt poca, si no molt poca informació sobre com serà l'estructura dels exàmens de selectivitat, que recordem que seran al juny, per tant són molt pocs mesos que ja doncs ells s'hauran d'enfrontar amb un examen molt important que serà doncs el que marcarà una mica els seus estudis superiors.
Sí, sí, això és evident. La selectivitat, per bé o per malament, marca una, a vegades el futur d'una persona o poder entrar a accedir a la universitat o no accedir a la universitat i a vegades en quins estudis vol
accedir. En quins estudis, exacte.
I tot és, tot és complicat. Però és normal que passi això, que hi hagi un canvi dintre del model de la selectivitat, de la prova, i que no s'informi els professors a principi de curs?
Doncs fins ara no havia estat normal. O sigui, els canvis que s'havien produït havien estat amb una temporalització diferent. També és, val a dir que no havien estat canvis amb una profunditat tan enorme, amb la qual cosa encara és pitjor, no? Perquè si tu vols fer un canvi tan gran com aquest, s'hauria d'haver doncs, vist amb un temps molt més llarg. Això passa bàsicament perquè doncs, s'han de confrontar dues realitats. Una és la realitat de l'aplicació del decret de la LOMLOE en el món universitari i, per tant, la prova que admet als alumnes a la universitat, que és la selectivitat. I clar, doncs aquest decret ja fa dos anys que aquí a Catalunya ja està desplegat de forma amb tota la normalitat, amb l'aplicació de les competències, però doncs l'accés universitari no havia estat així. No havia estat així perquè bàsicament s'esperava doncs, que hi hagués un decret a nivell doncs, estatal que regulés el que és aquest accés a la universitat per fer una mica uniforme. I aquest decret o aquesta llei no l'hem tingut fins al juny, final del juny de l'any passat. Perdó, de l'any passat, a vegades sí, parlo d'aquest any del curs passat.
Curs passat sí.
I això ha fet doncs, que el Consell Interuniversitari s'hagi hagut d'enfrontar a crear una estructura d'exàmens doncs, en molt poc temps.
Per tant, m'estàs dient una mica, perquè m'ho entenguin les persones que ens puguin estar escoltant, que realment qui decideix com són les proves de selectivitat no és el Departament d'Educació de la Generalitat, sinó que es fa des de Madrid.
Bé,
hi ha uns aspectes més bàsics això, de Madrid.
Bé, això és com la llei d'educació. Diguem-ne que la llei d'educació, òbviament, està marcada per el Ministeri d'Educació i a partir d'aquí doncs, les comunitats autònomes despleguen a través dels seus decrets com s'aplica això a les comunitats autònomes. En aquest cas, la selectivitat doncs, passa per el mateix. Per la mateixa via, exacte.
I aleshores la pregunta és, quins canvis hi han hagut que han fet enfadar en els sindicats estudiants, el professorat i els alumnes mateixos?
Jo crec que, sobretot, en primer lloc, el gran problema és la no informació. Uh-huh. El no saber, el no tenir informació de com serà. La incertesa, per tant, fa que hi hagi nervis. Hi hagi nervis per part dels professors perquè, insisteixo, nosaltres estem fent un currículum, però no sabem de quina manera es preguntarà aquests continguts.
Per tant, això afectaria també a la metodologia d'aprenentatge.
Òbviament, afecta la metodologia que nosaltres... Sí que és veritat que nosaltres ja, diguem-ne, que sospitem coses o sabem coses que podria passar i ja anem fent en aquests últims anys desplegant aquestes competències que són pròpies de la pròpia llei. Per tant, diguem-ne que ja estem fent nosaltres la nostra feina i ja l'estem fent. I per això jo quan parlo amb ells sempre els dic que han d'estar tranquils en aquest sentit, que nosaltres creiem que els hi prepararem bé per enfrontar-se en aquesta prova. Però sobretot jo penso que més que de la manera és la forma en què s'ha fet, per una banda, i el desconeixement o la poca informació que hem tingut, i sobretot que tenen ells, perquè clar, al final són ells els que s'enfrontaran.
Exacte, els que han de fer la prova són els alumnes. Exacte. I els alumnes què hi diuen davant de tot això que ha passat?
Bé, aquests canvis sobtats ens han decebut i desagradat força als alumnes perquè tots aquests retards doncs, han implicat certs canvis que també doncs, són sobtats i que no esperàvem quan exàmens. Perquè tot aquest retard de la presentació de models ha fet que els professors no puguin ajustar els seus exàmens per a nosaltres i que no ens puguem preparar d'una forma correcta. És a dir, tot aquest mes hem estat esperant i tot i així encara no s'han publicat tots els models. I no podem ajustar-nos a aquest canvi.
Que jo sàpiga que s'han publicat, a veure si vaig errat o no, història de filosofia, català i castellà.
A història no s'ha...
Història no ha sortit encara.
Història de filosofia no, però sí que s'ha publicat llatí, cultura clàssica, algunes llengües com anglès, italià, però no ens afecta en aquest cas, i algunes altres. Ciències crec que es va publicar ahir, si malament no recordo, però, per exemple, història no s'ha publicat, història... Sí que hem fet reunions, o sigui, tant els especialistes en cadascuna d'aquestes matèries, hem anat fent reunions amb els propis consells interuniversitaris de cada especialitat, i ens han donat unes pistes de com serà, però no tenim per escrit, per això dic perquè tenim pistes, perquè sí que hem vist un model, però no ens ho han donat encara per escrit, amb la qual cosa sempre queda el dubte de que hi hagi alguna modificació darrere hora.
Perquè sí que els canvis, hi ha canvis estructurals, no només de la metodologia, si estic ben informat, un 20-25% serà competencial en lloc més de memorístic, que això ja és important pel canvi que significa, però també les estructures i les dues opcions que hi havien, per exemple, la història, sembla ser que no n'hi hauran, o la filosofia també, quedarà en una sola opció, tot i que després dintre de les opcions, no sé què, els canvis són estructurals, no és un canvi de res, no, el canvi és important, no? La manera d'enfrontar...
El canvi és important, sí que és veritat que jo el que almenys veig és que s'ha intentat per part del Consell Interuniversitari adaptar-se el més possible, perquè són conscients de que aquests canvis el que realment s'hauria d'haver fet és per als alumnes que ara comencen primer, és a dir, que facin tot l'itinerari de batxillerat.
Això és una de les coses que fa anys que es demana, no? Que quan es facin canvis es facin d'una manera lògica, és a dir, comencem per el primer i anem posant, no comencem pel segon, quan ja ha començat el curs i que els alumnes estan ja. I els alumnes què en penseu per això? Que canvi us afavoreix o us perjudica?
Bé, alguns alumnes ens afavoreix, però la major part sí que s'ha amoïnat doncs, prou per convocar vagues, tot i que nosaltres no n'haguem fet cap. I realment tots aquests canvis sí que han resultat doncs, en totes aquestes preocupacions que he esmentat anteriorment, perquè no sabem quin enfoc tenir envers la selectivitat, no sabem què fer, com preparar-nos, i doncs els professors també estan patint.
I a més, jo poc he vist alguns canvis de... Sobretot de filosofia, no? Jo soc professor de filosofia, per tant, també va afectar una miqueta, no?
Clar.
I és que han canviat un autor, per exemple, s'ha encarregat en John Locke, que bé, es pot agradar més o menys, però bé. I han ficat una filòsofa americana, curiosament.
La Martha Nussbaum.
La Martha Nussbaum. I no serà perquè a Europa no hi hagi filòsofes. I n'hi ha alguna, com la Hannah Arendt, per exemple, que és una persona de referència, sobretot en temes de política vinculada amb els totalitarismes, etc. I aquesta persona no existeix pràcticament a la filosofia de molts dels centres, de tots els centres. I en canvi, que almenys a mi, com a docent, també me diuen...
Qüestionables, no?
Qüestionables, perquè, a veure, no és el mateix la manera de pensar d'Europa que d'Estats Units. Hi ha realitats socials, polítiques i econòmiques molt diferents i ho veurem molt aviat amb la campanya electoral que s'està a punt de començar. Per tant, per vosaltres, de moment per això, els canvis creieu que no us afectaran tant a l'hora d'aconseguir la nota que voleu o que realment sí que us demanarà un treball extra per poder-vos adaptar en aquesta nova estructura.
Sí que ens hi haurem d'adaptar i aquesta adaptació doncs, requereix un esforç que no hauríem d'haver fet si no s'haguessin fet aquests canvis. Però realment no crec que ens afecti tant els alumnes, si més no els professors.
Bueno, als alumnes pot afectar, sí, sobretot a història, perquè a història hi havia l'opció A i B, i per tant, estudiant la meitat pràcticament del temari, i ja podies anar a la selectivitat. Ara no podrà ser això.
Això val a dir també, i per ser sincer en aquest sentit, en el nivell d'història, jo sempre els dic que això és una conseqüència del Covid. A història, per exemple, abans de l'època pre-Covid no existia aquesta possibilitat d'estudiar una part i l'altra. El que passa que també ens havíem acostumat doncs, a això, no? Doncs que els alumnes, encara que evidentment nosaltres a batxillerat fem tot el currículum, però sí que s'havien acostumat que l'última part, sobretot, se la podien preparar millor i anar amb la seva activitat amb aquesta segona part, que era l'habitual que es preparaven els alumnes. Per tant, diguem-ne que tornar a allò que hi havia abans del Covid no hauria de ser tampoc una mena de drama, perquè, òbviament, nosaltres els professors donem absolutament tot el temari. Però sí que és veritat que s'havien acostumat a aquesta part de poder escollir entre un bloc temàtic i un altre, que ara no passarà, òbviament, i el que sí que no passarà serà que puguin, que hi hagi, diguem-ne, opcions dintre de cadascuna de les preguntes. L'opcionalitat no hi serà, i bueno, sobretot...
Hi ha algun tipus d'opcionalitat dintre d'alguna pregunta,
sí, però dintre del mateix tema,
sí,
exacte, dintre del mateix tema.
Poqueta cosa donarà de joc. I una cosa que també és interessant poder dir, creieu que ha estat efectiva la protesta que hi ha hagut a través de les vagues?
Bé, la protesta pot haver estat efectiva perquè una de les coses que ha passat és que almenys ens han compromès a que aquesta setmana havien d'estar els...
sí, que és veritat que...
Sí, aquesta setmana és aquesta setmana. Per tant, aquesta setmana entenc que estaran, això desitgem tots, que estiguin tots els models d'exàmens de totes les matèries.
Jo no me fiaria gaire, però acostumat com estic com a...
Tenint en compte ja les promeses, un dels responsables d'història, en aquest cas, que és la meva especialitat, ens va dir que tindríem aquests models al juliol d'aquest curs, no? Del curs passat, és a dir, d'aquest any, cosa que no va passar. Per tant, jo les promeses ja no sé què creure, però no crec que tardi molt més.
No hauríem de tardar, perquè clar, el temps es tira a sobre, estem arribant ja a el primer trimestre, com aquí diu, en quant a avaluacions, sí, almenys a segon de batxillerat, dir... no? Esteu a punt ja o encara no?
Sí, frec a frec d'acabar. I...
La cosa està avançada.
Sí. També s'ha de dir que, per altra banda, tampoc tenim les dates de la preinscripció que en altres anys... ja la teníem.
Pues Déu-n'hi-do.
Ja la teníem. Llavors, doncs, encara no tenim això, per tant, és una altra cosa que està com per decidir.
Hi ha un altre tema que us volia preguntar a vosaltres, que sou de batxillerat, però jo estic treballant amb nois i noies de secundària i les vagues també han afectat a tercera i quarta de secundària. I dels nois i noies amb els quals treballo, ningú sabia per què feien vaga. Creieu que era procedent implicar també el tercer i quart de secundària en un tema que és específicament de batxillerat? Creieu que ha sigut encertat aquesta manera de fer? Perquè els alumnes de quart és que no sabien per què feien vaga, ells sabien que feien vaga, això sí, però per què no?
Bé, això de les vagues estudiantils sempre és una qüestió problemàtica en els centres. Ells tenen el dret a la no assistència més que a la vaga.
El dret a la vaga és dels treballadors.
Jo sempre els explico aquesta diferència, el que és important, sobretot perquè, òbviament, si no, tendim a desvirtuar un fet tan important i un dret tan important com és el dret de vaga. I això jo crec que no hauria de ser. Bueno, és una cosa que ens estem patint, entre cometes, perquè... Moltes vegades doncs, la idea és no fer vaga per no anar a l'escola, per quedar-me a dormir...
Bueno, molts dels que he pogut parlar d'alumnes de secundària es dedicaven a quedar-se a casa jugant als videojocs típics, o uns altres s'anaven de compres, i poca cosa més.
Jo sempre convido a...
La participació era en temes més de política, no existeix.
Jo crec que això és una reflexió que jo crec que fem a les escoles i crec que la fem, però també jo crec que des de casa i a les famílies s'hauria de doncs, fer una reflexió de això t'afecta? Sí, t'afecta. Òbviament, tercer i quart afecta, doncs si no t'afecta ara és probable que t'afecti. No, o sigui, que en una,
sí, però clar,
que una cosa que no t'afecti...
Amb aquest criteri hauríem de fer vaga des de l'educació infantil.
Exacte, però, però crec que s'ha de fer una reflexió des de casa important d'aquest tipus de mobilitzacions i que poden ser efectives si es fan de manera adequada.
Crec que sí, que s'ha de fer una reflexió. Vosaltres què preferiu? Fer una selectivitat més memorística o més comprensiva? Com alumnes? Com...
Bé, depèn, perquè alguns alumnes doncs, tenen habilitats memorístiques més avançades en comparació amb altres alumnes, però pensem que si tenen aquest enfoc competencial sí que poden ajudar doncs, a la major part, perquè no hauràs de memoritzar tant sinó entendre, i els professors volen que entenguem les coses, no que les memoritzem, perquè tu en memoritzar-les i fer l'examen, d'aquí a un mes ja te n'hauràs oblidat.
És el que sol passar. I vols que hem fet selectivitat, ens ha passat això, que algunes coses que vas preparar, després, no. Però sí que hi ha d'haver una base memorística, no? No ho penses? Hi ha d'haver una base memorística, també? Per exemple, ara parlo en matemàtiques, si no saps les taules de multiplicar, no faràs una multiplicació. En història, si no saps algunes dades, dates o noms de personatges, després no comprendràs segons què, perquè si no saps les coses bàsiques, o en filosofia o qualsevol matèria, no? Tu creus que la part memorística hi hauria de ser-hi, malgrat que la prova en general sigui competencial, o no?
Sí que hauria de ser-hi. Sí que hauria de ser-hi, doncs, perquè aquesta part memorística també demostra que no només pots entendre les coses, sinó que també se't poden quedar al cap. I després, doncs, les pots aplicar, les pots plasmar.
Serà una discussió, jo crec, no?
Sí, bueno,
perquè la intenció de... és que tot sigui competencial. Aquest és l'objectiu.
El que passa que, clar, per tenir competència s'ha de tenir sabers. I no es pot tenir sabers sense memoritzar certes coses. Ara, bueno, estem demonitzant molt la memòria. Sembla com que no s'hagi de memoritzar res. I no, jo crec que no hem de passar ni d'una banda ni una altra. Memoritzar-ho tot sense tenir criteri no té cap... Bé, no té cap d'allò, però sí que és veritat que s'han de tenir sabers i s'ha de memoritzar. Això és una
Aquesta
realitat.
És una discussió històrica, eh?
Sí.
Ja arrenca de fa molts, molts anys. Almenys els que ja teníem una certa experiència en el món de l'educació, ja us asseguro que als anys 80 ja se'n parlava. Als anys 80, vull dir que ja fa... Ha plogut bastant, això.
Clar.
I encara estem igual.
Encara estem igual.
Encara estem igual. Bé, la pregunta ara és òbvia. Hi haurà temps per preparar els alumnes per fer la selectivitat amb el canvi o no hi haurà temps?
Nosaltres farem tot el possible.
Ja, però és com aquell que deia, de bones intencions hi ha moltes, però el cementiri està ple. És a dir, la pregunta realment...
Jo el que...
Hi haurà temps o no? Perquè els alumnes suposo que voleu fer tot el programa, sí, tot el temari. Sí. I en llengua catalana i castellana també, perquè com comença a posar el que són les catàfores i coses d'aquestes, si no feu les catàfores esteu perduts, eh? Ja us ho dic jo.
Jo també els hi he comentat que realment, al final, ells competiran en les mateixes situacions,
sí,
tots
sí.
Els alumnes de Catalunya, per tant, competiran en la mateixa situació que estan ells, i en aquest sentit, diguem-ne, que les regles del joc, diguem-ne, en aquest sentit, el punt de partida és el mateix. Encara que els hi hagin canviat les regles del joc a la meitat del partit, parteixen des del mateix punt. Però nosaltres, el que ens toca, jo penso, com a professors, és fer tot el possible per animar-los a que podran fer, perquè jo crec que ja tenen prou pressió els alumnes de segon de batxillerat com per potser demostrar les nostres inquietuds, que la tenim, les tenim, però que sàpiguen que en aquest cas que farem tot el possible perquè estiguin el millor preparats possibles per aquell moment, per aquella situació.
I vosaltres creieu que hi arribareu? Estareu ben preparats?
Bé, nosaltres haurem doncs, d'afanyar-nos, però penso que la major part d'alumnes doncs pensa que tots els catalans, bé, tots els estudiants catalans són a la mateixa situació i per tant no ens hem de preocupar pas tant perquè tothom hi patirà i realment no és el nostre problema sinó el problema.
Problemes n'hi ha alguns quants, però ja esperem que no passi com l'any passat. No sé el bisbe Sevilla com va anar, però en alguns centres les baixes laborals del professorat va afectar en algunes matèries, entre sobretot les més científiques, matemàtiques, per exemple, o física i química, que faltaven professors. I en algun cas, en algun centre, va ser algun professor de història que va fer de professor de matemàtiques. Per tant, imagineu-vos com van poder arribar aquells alumnes de la selectivitat.
Clar.
Aquest és un perill.
Sí, en aquest
sentit...
Esperem
que aquest any no hi hagi tanta dificultat.
Esperem que no. Nosaltres, en aquest sentit, jo crec que el tema de les baixes, tots els centres hi ha aquest problema, i és un problema històric del departament, no? En el sentit que hi ha problemes per doncs, cobrir certes places, això com ho has comentat, relacionades amb l'àmbit més científic o el matemàtic.
Bueno, també recordo algun centre que no trobàvem professor de llatí.
Sí, de llatí no, tampoc, manera. Exacte,
no,
llatí.
No hi havia manera.
Nosaltres
no hi havia
també ningú. Vam estar també l'any passat, però bé, jo crec que en aquest any, no sé si aquesta llista d'interins que han obert nova en el departament de substitucions estables pot canviar, de moment crec que pot anar bé en això, ja veurem quin serà el resultat, no sé.
Esperem que vagi bé, perquè la veritat és que s'hi juguen molt. Tu què voldràs fer un cop acabis el batxillerat? Quina és la teva intenció?
Doncs, jo, si hi arribo, doncs vull estudiar ciències polítiques o sociologia.
Vale, interessant. La nota de detall no deu ser massa alta, o sí? Les ciències polítiques jo crec que sí que deu estar...
No és pas tan alta en comparació amb altres graus. Ciències polítiques és un 7,5 i un 8,5 a l'UB. I sociologia, doncs crec que és un 5. No arriba pas al 6.
Perquè la teva intenció és dedicar-te a què? Un cop acabat els estudis.
Bé, encara no ho sé. Encara no ho sé, però... Potser voldré treballar doncs, en alguna organització no governamental i ciències polítiques doncs, m'ajudaria força a arribar-hi.
O també pots fer d'assessor polític. D'assessors en fan falta i gent preparada també. Perquè no sempre els assessors polítics tenen estudis. Molt bé, doncs us agraeixo molt la vostra presència aquí avui, que m'hàgiu acompanyat i he parlat una miqueta d'un tema que amb tot el desig del món esperem que s'acabi d'una vegada i que els professors us pugueu dedicar a fer la vostra feina.
Exacte.
Amb els models que puguin ajudar els alumnes a que també puguin anar preparant la prova de selectivitat, les proves de selectivitat doncs, en les millors condicions possibles i que no hi hagi més problemes, perquè és que francament doncs, estem arribant a uns límits, com deies tu, que no pot ser. És a dir, és intolerable que al segon mes del curs encara no hi hagin els models.
Exacte, sí.
I la pregunta que... si ho pots dir ràpidament, és com acabarà sent aquesta prova de selectivitat al final? Perquè, doncs... clar, la idea és que sigui tot competencial. Serà així, realment?
Bueno, aquesta és una pregunta que tampoc sabem, perquè una de les coses que marquen és que anirem cap a un model d'examen que van comentar com examen de maduresa, que tampoc sabem exactament, tampoc a hores d'ara, no, tampoc sabem com serà. Per tant, diguem-ne que això és una transició. Sí que encara la història n'ha acabat.
Però la transició vol dir que si modifiquen les proves o la metodologia de treball també ha de ser diferent.
Exacte.
Tothom està disposat a canviar la seva metodologia de treball?
Bueno, en principi s'està modificant en el sentit que ja treballem més o menys introduint les competències. Això, en principi, és el que s'està fent.
I aquí hi ha un debat de fons, que és si això farà que hi hagi una baixada de nivell o no. Perquè a secundària ja s'està produint des de fa uns anys, sí. Que entre els projectes i en totes les metodologies que s'han posat noves, sembla que el nivell, diuen alguns, ha baixat.
Aquest és el gran debat, però clar. Sempre, clar, el problema de l'educació és que totes les reformes que es facin necessiten un temps per saber quins són els resultats. De vegades vivim en una societat en què tots els resultats han de ser immediats. Sí. I això dificulta molt la nostra tasca, així que realment jo no tinc la resposta de moment a aquesta pregunta.
Doncs pues la deixarem aquí, la deixarem plantejada i molt ja bé. Veurem com van les coses. Exacte. Us agraeixo molt que hàgiu vingut, que ens hàgiu ajudat una mica a esclarir doncs, tot aquest tema i amb aquest desig acabem el programa d'avui, esperant que
Gràcies.
Us vagi molt bé i que sigui un curs el més pacífic i tranquil possible i que pugueu treballar i estudiar.
Això esperem.
Moltes gràcies. I res més, acabem avui aquí el programa de Calella Educa. Ens veurem d'aquí dues setmanes per seguir parlant de temes d'actualitat, de temes més divertits, altres més seriosos, ja veurem doncs, el que passa. Moltes gràcies i fins d'aquí dues setmanes.
El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles sàvies que és per això que torna. Potser sí que exageren, tant se val, és així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res més. Canto i sempre em sabré. Sempre es pot veure el campanar veí. Diuen que els poblets tenen por de sentir-se sols, tenen por de ser massa grans, tant se val, és així com m'agrada a mi. Sabria dir res més. Canto i sempre em sabré. Fem contrabandistes mentre no descobreixin detectors pels secrets del cor. I és així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res més. Sabré, malalt d'amor pel meu se'n va a dormir, mai no està prou.